Via Lliure Podcast.
Al Via Lliure fem les Amèriques.
Ja sabeu que els del Via Lliure ens encanta fer les Amèriques, és a dir, que sortir de les fronteres del nostre país per anar a conèixer històries i persones i vides de catalans que en el seu dia van marxar i van dedicar-se a les seves professions lluny de les nostres fronteres, per motius a vegades que no tenen a veure només amb la feina, sinó també amb les vides personals de cadascú, i que, a més, en els seus camps acadèmics excel·leixen, no?, i en, ocupen càrrecs o fan investigacions d'altíssim nivell tot arreu, a tot el món. Avui volíem parlar amb una persona que es dedica a estudiar com una qüestió de pura actualitat, perquè des de fa molts anys és una qüestió que preocupa i ocupa, que és com ens informem del que passa a través d'internet i com aquesta manera d'informar-nos, sigui a través de la xarxa social, sigui per mitjans tradicionals, sigui per WhatsApp, afecta l'opinió que tenim de les coses i, per tant, la construcció mental del món que tenim cadascú de nosaltres. La Sílvia Major Vázquez, ella és doctora en comunicació política i treballa a l'Institut Reuters de la Universitat d'Oxford, que és un dels llocs, per no dir pràcticament el millor lloc punter del món a l'hora de fer investigació en comunicació política i en periodisme. Sílvia Major Vázquez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies, gràcies per acompanyar-nos al Via Lliure. Abans d'entrar en matèria, vaja, et volia preguntar, situa'm una mica, perquè com d'important és, com no sé si és un punt de privilegi, no sé si et sents una privilegiada, treballar a una de les, de les universitats més importants del món i a una d'aquestes, d'aquests instituts punters a nivell mundial.
És un privilegi, sí. La resposta és que sí. Mm. És un privilegi. Jo, com a first generation d'una família que cap dels meus pares havia arribat ni a la universitat ni a l'institut, haver arribat a la Universitat d'Oxford a treballar al Reuters Institute for Studies in Journalism, encara després de gairebé 5 anys, sembla un somni.
Mm. A què es dedicaven els teus pares?
Doncs el meu pare és lampista jubilat i la meva mare treballava a la fàbrica.
D'on?
A una fàbrica tèxtil de Canet de Mar, n'hi havia moltes als anys 70 i 80, i ella treballava en una màquina.
Mm-hmm. Orgullosíssimes de la seva filla, evidentment, Sílvia.
Bueno, contents, clar, de que al final puguis fer el que vulguis. El que es tracta no és d'estar a grans llocs, sinó de fer el que vulguis. I això jo ho tenia entre banya i banya, que ho volia fer. Quan vaig acabar la carrera no podia posar-me a fer el doctorat. Em vaig posar a treballar, vaig tenir molta sort i molt de recolzament que em permetia compaginar estudis amb feina. Mm-hmm. I fins aquí.
Escolta'm, Sílvia, ara de seguida preguntaré per aquesta qüestió que domines, que és el teu camp d'expertesa, per entendre'ns, però abans t'he de preguntar per Oxford, no? Perquè aquí el doctor Daniel Prieto Alhambra, que amb qui hem conversat una pila de vegades i és bon amic del programa, sempre penja les fotografies de la zona, del món rural d'Oxford. És veritat que està com a la campinya, no?, anglesa?
Sí, totalment. Jo quan vaig a la feina vaig entrar, i no ho dic metafòricament, és literal, eh? Vaig entrar vaques, cabres, cavalls... bé, sí, estem al mig de... Això és el gran privilegi d'aquesta universitat, és que, bueno, amb molta feina, amb molt d'esforç, jo crec que han preservat tota l'estructura arquitectònica de la ciutat d'una forma molt, molt fidel.
No, t'anava a dir que, clar, Oxford és la universitat més antiga del món anglosaxó, té prestigi des de fa segles, no? I des d'aquest punt de vista hi ha una qüestió que a mi m'interessa i que alguna vegada el doctor Daniel Prieto Alhambra també ha incidit, que no sé si forma part del fet de preservar aquesta imatge, els formalismes, els protocols, les tradicions que continuen mantenint-hi, no?
Aquí encara perceps tradicions centenàries, no? Per exemple, doncs hi ha una cerimònia que és la cerimònia de les més importants que acull la universitat un cop a l'any, que és la de graduació, en la que es donen també els premis o les nomenacions honoris causa, que és la Ensignia Ceremony, que es fa al Sheldonian Theatre, que és un dels teatres més antics de la universitat. I aquesta cerimònia es fa tot en llatí, perquè quan es va fer per primera vegada, arran potser allà, cap allà al 1400 o 1500, es va fer en llatí, per tant preserven això. Tots els membres de la universitat, del governance body de la universitat, van vestits amb la regàlia que ells li diuen, no? Tots aquests trajos amb plomes i pells, com es portaven llavors, segueixen el mateix ordre i el mateix protocol de llavors, es canta el Save the Queen i es segueix tot el protocol. Això és només un exemple, eh? Però després tots els estudiants fan els exàmens amb les capes i els birrets que del seu college, porten la flor i el llaç a la solapa.
Però perdona, m'ha fet gràcia això que has dit. O sigui, realment canteu això, eh? O sigui, el God Save the Queen sona i els estudiants, els investigadors la canten, eh? En determinats actes.
En aquesta cerimònia, sí, perquè se segueix el protocol tradicional, sí, sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, deixa'm preguntar-te per el Reuter Institute, que és un centre de recerca únic al món, que se centra en la investigació periodística. Ara mateix estàs investigant projectes relacionats amb el que dèiem al principi, una qüestió que és de plena actualitat, que és el consum que en el món occidental, i no només potser en el món occidental, fem de les notícies, com hi arribem a través d'internet i com això afecta els estats d'opinió, no? Que actualment deu ser una de les grans preocupacions, qualsevol persona que es dediqui al periodisme, aquesta, com arriben les notícies i d'on es creen aquestes notícies perquè arribin al públic, no?
Sí, aquesta és la meva agenda d'investigació. Jo treballo en entendre com els ciutadans consumim informació online, no només a Western Democracies, però també, per exemple, tinc treballs que inclouen la Índia.
Sí.
I això, el valor d'aquesta investigació està en que la majoria de governs, com deia, tant del Global North, del nord del món com del sud, estan, diguéssim, tenint problemes per entendre quin rol han de jugar en la moderació de continguts online, no? Des d'actituds més intervencionistes com Alemanya fins a actituds més laxes com fins ara han tingut als Estats Units. Però hi ha comissions parlamentàries obertes a la majoria de democràcies per entendre quin rol han de tenir els governs i les institucions públiques en la moderació de continguts online.
La postura de l'intervencionisme o el no intervencionisme amb les notícies que es publiquen i com arriben fins al públic és molt interessant perquè al final no deixa de ser un debat sobre la democràcia, no? On és el límit que es posa perquè una informació arribi al ciutadà, no? En un país i en un lloc, en una nació, una terra, un estat, en què suposadament hi ha llibertat d'expressió absoluta, no?
Sí, per això s'estan provant diferents intervencions, no? Des de l'automoderació, que es fa molt d'èmfasi, no? En el cas dels Estats Units, on, per exemple, plataformes tan importants com Facebook han creat governance bodies que són externs, experts, que els faciliten reflexions entorn a quins continguts haurien de moderar-se i com, no? Fins a altres intervencions, com us deia, com la d'Alemanya, que va passar una llei que demanava que certs tipus de contingut havien de ser retirats en X temps si no se'ls podien veure multades aquestes plataformes. Sí que és veritat que és un debat sobre la democràcia, però és un debat que s'ha afrontat en altres àmbits, com en l'àmbit dels mitjans de comunicació tradicionals, la televisió, nosaltres tenim a Catalunya el Consell de l'Audiovisual, no? Uh-huh. I altres regions o altres comunitats d'Espanya també la tenen, a nivell de l'estat espanyol, si no m'equivoco no hi és, però a França sí que hi és, aquí al Regne Unit hi és, no? I llavors, això no ho hem traslladat a les xarxes socials i sense fer ni molt menys una posició de defensa d'un intervencionisme dur cap al contingut, ni molt menys, de fet, tot el contrari. Però sí que s'han de plantejar quines opcions hi han perquè la qualitat de la informació que arribi als ciutadans es preservi, igual que s'intenta que es preservi a la televisió, s'intenta que es preservi a la premsa, uh-huh. És a dir, nosaltres a la premsa hi ha una regulació i a la televisió que no permet que certs continguts arribin, no?, als nens, no? Això els governs estan, com diem en anglès, struggling, perquè han de veure com poden arribar a mesures efectives per evitar aquestes situacions.
Clar, això suposo que, com que esteu investigant al voltant de com aquestes informacions passen a través de les xarxes socials, quan entenem les xarxes socials, suposo que et refereixes Facebook, Twitter, però també WhatsApp?
Sí, sí, exacte. Mira, jo ara mateix estic liderant un projecte en el que estem estudiant els patrons de consum informatiu a WhatsApp durant els primers mesos del confinament a tot Espanya. Uh-huh. I estem mirant com la gent consumia informació en un context de màxima necessitat informativa, en un context d'incertesa total i en un context en el que les plataformes d'internet van posar mecanismes excepcionals perquè la informació fos de la més qualitat possible. Llavors, com consumien informació aquestes persones que estaven tancades a casa i quin rol té la WhatsApp en fer que la gent tingui dietes diverses? El Consell d'Europa té diversos manifestos publicats, sí, en el que fa un statement en favor de la diversitat del consum informatiu. Necessitem que la gent tingui dietes diverses perquè pugui capturar punts d'informació molt diferents. És algo que la ràdio, la televisió i la premsa han fet tradicionalment, malgrat que uns mitjans siguin més a dretes o mitjans siguin més esquerres, han oferit una informació molt diversa, no? Incorporant diferents punts de vista sobre una mateixa realitat, no? Sempre hi ha algun biaix en funció de la línia editorial, però això, més o menys, en els mainstream media, que nosaltres anomenem legacy media, els que han estat abans d'internet fent periodisme, això sí, més o menys estava garantit. A internet això es posa en perill perquè les dietes informatives estan regulades per algoritmes que al final acaben oferint una realitat informativa que és la que el ciutadà està predisposat a veure perquè s'alinia amb els seus interessos, amb els seus gustos, i això ens acaba portant a situacions en què els ciutadans només veuen una part de la realitat, no? Quant de prevalent és aquest tipus de dietes? Nosaltres sabem que no és molt prevalent, però per als ciutadans que tenen aquest tipus de dietes té efectes nocius en quant a la seva, en els seus nivells de polarització, com es polaritzen en entorn a temes com, per exemple, la immigració, la religió. Per tant, els investigadors tenim l'obligació, els que treballem en aquesta àrea, d'aportar evidència que permeti als reguladors i permeti a les institucions entendre quins són els patrons de consum que es generen a dintre de les plataformes com Twitter, Facebook, Instagram, Google. És que ens en deixem moltes, però Facebook és la primera plataforma per consum de notícies a la majoria de països del món, mm-hmm, segons els nostres estudis del Reuters Institute. Però després tenim YouTube, i tot el que està passant a YouTube encara està poc estudiat perquè tenim dificultats per accedir a totes les dades que volem. I per tant, tenim molt de recorregut per acabar d'entendre com consumir les notícies, quins efectes té això sobre temes tan importants com la polarització, com el fet de que cada vegada hi hagi actituds i opinions més extremes sobre temes importants en les democràcies. I aquí estem, treballant en això.
És molt interessant això que apuntaves, perquè efectivament a vegades no teníem la percepció que xarxes com WhatsApp, com Instagram, com YouTube fossin fonts d'informació com a tal, sinó fonts d'entreteniment o de comunicació, més que d'informació, no? Però això ja no és així des de fa molt de temps, no? Fins a quin punt creus que estem tendint cap aquí i quin és el perfil de població que creieu, per al que investigueu, que consumeix només aquest tipus d'informació?
Una precisió sobre WhatsApp. WhatsApp és la segona plataforma més important per accedir a notícies a Espanya.
Això la segona plataforma més gran per accedir a notícies a tot Espanya.
Sí. Un 35% dels ciutadans de l'Estat accedeixen a les notícies via WhatsApp. I està molt, molt a prop de Facebook, WhatsApp és un 35%, Facebook és un 39%.
Mare meva.
Per tant, això ens posiciona a l'alçada de països com Brasil, Malàisia i Índia, en el que l'aplicació és molt important per accedir a notícies, per veure la magnitud del rol que ocupen aquestes plataformes en les que tenim molt poca evidència del que passa dintre d'aquestes plataformes. Tu em deies, qui accedeix principalment a les notícies via WhatsApp? Bé, sobretot els que estan més interessats políticament accedeixen molt a les notícies via WhatsApp perquè formen part de grups molt actius en els que es comparteixen moltes notícies, mm-hmm, però després un altre grup molt important de la població. Sabem que els menys educats també accedeixen més freqüentment a les notícies via text messaging apps com WhatsApp, però sí, també via social media. Val? Llavors, això ens situa en un escenari que aquells que tenen, segurament, podem entendre que tenen menys media literacy, és a dir, educació en com percebre la qualitat de la informació, són els que més utilitzen plataformes en les que la qualitat de la informació costa més d'identificar. Val? Això fa que haguem de posar molts esforços per entendre com es pot millorar la qualitat de la informació en aquestes plataformes, perquè evidentment ens interessa, no?, que si ells consumeixen informació només aquí, que arribi la que sigui de més qualitat.
No sé si des del Reuters Institute heu vinculat que el creixement d'aquest tipus d'informacions que apareixen a les xarxes socials té a veure i es trasllada llavors amb discursos polítics i amb vots amb determinats partits polítics.
Es tradueix amb el que jo et deia abans, amb decreixents nivells i preocupant, uns descensos preocupants als nivells de confiança amb les notícies, amb les institucions. Es tradueix també amb una menor qualitat del coneixement de l'entorn polític, que al final quan anem a prendre decisions sobre qui votar, les prenem en funció del nostre coneixement de l'entorn polític. I qui té una influència molt gran sobre el nostre coneixement de l'entorn polític són els mitjans de comunicació. Uh-huh. Al final, sí que té una relació amb la qualitat de la democràcia i amb quines posicions ideològiques acaben configurant els parlaments, no? Per exemple, sabem que actituds més o actituds populistes estan relacionades amb certes dietes informatives, uh-huh, en les que, per exemple, el que nosaltres anomenem digital born, els mitjans nascuts directament a internet, sí, que solen tenir posicions editorials més extremes i menys diverses, no tots, però molts d'ells sí, doncs aquestes dietes informatives de segments més populistes a la societat, tenen aquests tipus de mitjans tenen una gran centralitat. No?
Però perquè, perdona, aquí va la hipòtesi, probablement aquests mitjans de comunicació nascuts ja de forma nadiu a internet estan més afectats per això que en diem la dictadura del clic, no?
I per tant, han hagut de buscar un nicho dintre del panorama informatiu, i en tots els països aquests nicho no es trobaven al mainstream media, en el centre del procés de l'oferta informativa, sinó que es trobava sobretot als extrems, dreta i esquerra, uh-huh, però es trobava en aquests extrems. I aquí és on s'han situat i on han vist que hi havia aquest nicho, perquè al final molts d'aquests mitjans tenen en el seu lideratge periodistes que venen de mitjans tradicionals, uh-huh, que s'han passat a mitjans, sí, sí, nascuts a internet, però que s'ubiquen als extrems de l'eix ideològic, perquè allà és on hi havia un forat
de,
no,
clients,
en el mercat.
No? Sí. Estem parlant, insistim, amb una de les... l'única catalana, Sílvia Majó Vázquez, que és doctora en comunicació política i que és investigadora d'aquest Reuters Institute de la Universitat d'Oxford. I et volia fer dues preguntes per acabar. Una, des del teu punt de vista, com de preocupant és per la qualitat democràtica de societats com les occidentals en què vivim ara la prevalença d'algun tipus d'informacions o com es desplacen aquestes informacions a través de les xarxes socials? Com de preocupant és?
Doncs et diré que no ho sabem. I hi ha hagut manifestacions molt clares per part de col·legues dels Estats Units en els que diuen, alerta, no tenim les dades per poder fer la quantificació d'aquests fenòmens. Mm-hmm. No les tenim. Els estudis que estem fent són parcials de plataformes que ens permeten accedir a les dades. Per tant, quantificar aquest fenomen és encara molt difícil.
I l'última que volia preguntar és si teniu aquesta dada. Volia saber si creus que això... O teniu dades al voltant de les edats, també, perquè hi ha aquella impressió, però és més una hipòtesi, diguem-ne, de dit a l'aire, de wet finger, que en diuen, no? De com els joves han abandonat els mitjans tradicionals o tenen una relació incòmoda, fins i tot, amb els mitjans tradicionals i passen a informar-se, bàsicament, només per xarxes socials.
Bueno, sí, sabem que tenim molt el que nosaltres diem news avoidance entre els joves, no? Que eviten molts les notícies, però també sabem que hi ha patrons de consum informatius a través de TikTok, a través d'Instagram, que els joves abracen, uh-huh, i que potser els mitjans de comunicació encara... estan una mica enrere en oferir-los el que els joves estan esperant en aquestes plataformes. Els joves, és difícil que vagin directament a les webs dels mitjans, però no és tan difícil que s'informin a través de les plataformes on ells estan actius. Ja et dic, TikTok o Instagram,
Twitch,
són plataformes...
No?
Exacte. Crec que aquí els mitjans tenen un repte de poder adaptar el seu contingut a que en aquests espais més informals, amb narratives molt diferents a les convencionals, no? Però sí, aquí hi ha un espai important que s'ha de cobrir per portar informació de qualitat.
Doncs molt interessant el posicionament de la Sílvia Majó Vázquez, que ella és doctora en comunicació política i investigadora del Reuters Institute de la Universitat d'Oxford, especialitzada en el consum de notícies a internet, i, com deia, plaer poder saludar-la perquè, com dèiem, és la única catalana que coneixem i que, de fet, que hi és físicament estudiant en aquesta universitat puntera en aquest àmbit, el de la comunicació i el del consum de notícies a les xarxes. Sílvia, ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies per explicar-nos també la teva història i en fi, tota aquesta part interessantíssima i d'absoluta actualitat, que és com ens informem i quins efectes té això a les nostres vides. Moltíssimes gràcies, Sílvia. Seguim parlant.
A vosaltres.
Una bon abraçada. Dia. Adéu-siau.
Adéu.